El judici del procés al matí de Catalunya Ràdio amb Mònica Terribas.
Imaginar que als voltants del Tribunal Suprem avui hi ha un ambient molt frenètic. Ara en Jaume Asens ens deia que anava cap allà. En Marcel Mauri, el vicepresident d'Òmnium Cultural, doncs també hi és, naturalment, perquè estan molt pendents del que digui avui Marina Roig en nom de Jordi Cuixart. A la tarda el sentirem amb ell. Per poc que puguem, també escoltarem a Pere Aragonès, el vicepresident del govern, que també hi és aquest vespre, tarda vespre, i serà el president de la Generalitat, Quim Torra, per assistir als al·legats finals. S'acaba el judici. El judici del Tribunal Suprem quedarà vist per sentència aquest vespre en la sessió número 52, just 4 mesos després que comencés. Les 12 persones encausades faran ús de l'última paraula i a partir d'aleshores quedarem a l'espera de saber la sentència d'aquest tribunal, que com els hi recordava ahir Andreu Vandereinde, els hi deia: vosaltres creareu drets sobre com assumiu la dissidència. Com a molt aviat, hi ha qui pensa que podria fer-se pública a finals de juliol. Com a molt tard, a mitjans d'octubre. Per què? Doncs perquè hi ha dues de les persones que són presos polítics, en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez, que complirien 2 anys en presó preventiva. Els processats afronten penes que van dels 7 als 25 anys de presó per rebel·lió i malversació i per sedició en el cas dels que estan acusats de sedició per part de l'advocacia de l'Estat. Sintetitzadors, Domènec i Dani, molt bon dia.
Molt bon dia.
Bon dia.
Aquest matí les defenses acabaran d'exposar els informes finals, que el que se'n diu informar, ahir deien, les defenses estan informant les conclusions. Ahir ho va fer l'advocat d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Joaquim Forn, Jordi Turull, Jordi Sánchez, Josep Rull i Carles Mundó, i pel que vam sentir els lletrats, coincidien a rebutjar els delictes de rebel·lió i malversació. Assumien desobediència, alguns ells, no tots. I d'altres, fins i tot, la van reivindicar sense complexos com a fórmula per aconseguir més drets. I no totes les defenses pensen el mateix sobre l'actuació de la policia espanyola durant l'1 d'octubre. Ara us ho expliquem, algunes diferències més enllà del matís entre els advocats dels polítics i activistes independentistes. Domènec.
La primera defensa que va intervenir va ser la de Junqueras i Romeva. L'advocat Andreu Vandereinde, amb un marcat to polític, va posar deures al tribunal reclamant una sentència que ajudi a solucionar el problema català.
Es que este juicio es una oportunidad, porque es una fórmula para llegar a un punto de superar una crisis. Les invito a que lo miren de esta forma. Tenemos una oportunidad porque la política no va a desaparecer. La gente, frente al bloqueo de las negociaciones y todo, no va a dejar de protestar y le tenemos que devolver la pelota a la política. Yo creo que esto es una cosa interesante que puede hacer la sentencia. Y cuando no hay negociación y cuando no hay política, hay protesta y hay indignación. Este es el punto en el que estamos, con la mano tendida, para solucionar este conflicto. Eso es lo que creo que esta sentencia tendría que ser.
Vandereinde també advertia que sovint es barreja desobediència amb rebel·lió i criticava l'estratègia seguida per les acusacions.
Lo he apuntado durante todo el juicio. Estaban atrincherados, las barricadas, los escudos humanos, dieron el pistoletazo de salida, tenían un arsenal, miradas de odio, asedio, devastación. Claro, tenemos 2 coches rotos y ellos hablan del apocalipsis. Porque no les gusta la realidad, les gusta el ruido. Y cuando un mozo llama por teléfono, no llama por teléfono, utiliza la clave 51. Ese es el discurso de la acusación. Sesgo y exageración. Y eso les quita credibilidad.
Pel que fa a la desobediència, Domènec, Xavier Melero admetia que el seu defensat, l'exconseller Quim Forn, va ignorar les resolucions del Tribunal Constitucional sobre el referèndum.
El señor Forn recibió una única notificación del Tribunal Constitucional y no consta acreditado que se escondiera en ningún sitio mientras le intentaban notificar las otras 4. Pero es cierto que el señor Forn recibió un requerimiento por parte del Tribunal Constitucional. Y yo aquí debo decir a vuestras señorías, cedo esa trinchera. El señor Forn desobedeció al Tribunal Constitucional.
Això és el que diu Xavier Melero. En canvi, Josep Riba, l'advocat de Carles Mundó, deia que de desobediència res de res.
En tots aquests 2.000 i pico locales no hi ha ningú, ni un sol, de la Conselleria de Justícia. Per tant, ni tan sol per aquesta via de la supuesta puesta a disposició de locales per a la celebració del referèndum, tampoc per aquesta via se le puede imputar a mi representado un acto de desobediència a esa providencia. Si no se ha prestado el servicio, no hay afectación al patrimonio público, que es el bien jurídico protegido por el derecho a la malversación. Y esto lo dijeron los peritos de la acusación. Y por tanto, no hay afectación al patrimonio público. Por tanto, no hay delito de malversación.
Sí, clar, Josep Riba deia no ha fet desobediència perquè està acusat de desobediència Carles Mundó, i els que estan acusats de rebel·lió diuen màxim desobediència perquè nosaltres estem acusats de rebel·lió. En el repartiment de papers de les defenses, Josep Riba, l'advocat de Carles Mundó, va ser l'encarregat de desmuntar el delicte de malversació, que va ser la part més dura de 7 a 8 del vespre.
Ho hem sentit ara, no?, aquestes referències a que no s'havia afectat el patrimoni públic, però també va entrar, també va fer alguna incursió en el delicte de malversació Jordi Pina, referint-se al registre de catalans a l'exterior sota sospita per les acusacions.
Es que estamos hablando del carnet jove. No sé si existe aquí en Madrid, pero es para los chavales, para tener descuentos, para poder ir al McDonald's y que te cueste la hamburguesa medio euro. Estamos hablando de esto, y lo vincula con el referéndum, los campamentos de verano, por el amor de Dios.
Por el amor de Dios va ser, por el amor de Dios, Jordi Pina potser ho va dir 10 vegades. En la seva tarda de desesperació.
Sí, sí. Pina estava indignat. Sobre el dispositiu policial de l'1 d'octubre, fixeu-vos com el veu Xavier Melero.
A la policía no se la defiende dándole coba. A la policía se la defiende dejando claro que la ineptitud de sus mandos y del poder político en el diseño de un dispositivo por completo aberrante les condujo a una situación endemoniada en la cual el cumplimiento del deber implicaba el deterioro quizá permanente de una imagen pública bien ganada en la Comunidad de Cataluña.
D'aquell dia, d'aquell 1 d'octubre, Jordi Pina prefereix destacar la violència policial.
¿Dónde están las personas golpeando a policías? Hemos visto personas con las manos levantadas. Hemos visto actuaciones deleznables de policías. Censurables, no de todos, porque hubo muchos policías, tanto de Mossos como de Guardia Civil como de Policía Nacional, que se comportaron correctamente, como ocurre en cualquier lugar. Pero hubo otros que tuvieron una actuación absolutamente desproporcionada.
El mateix Jordi Pina recordava a la sala què va dir aquell 1 d'octubre el líder del PSOE, Pedro Sánchez, llavors cap de l'oposició.
Quiero dejar claro nuestro desacuerdo con las cargas policiales producidas en el día de hoy, el deseo de la pronta recuperación de los heridos y nuestra voluntad de exigir responsabilidades a los dirigentes que ordenaron esas cargas policiales. No lo dice un independentista de pro, lo dice el actual presidente del gobierno y hoy presidente en funciones.
I ahir, a la sala segona del Suprem, es va tornar a parlar del dret d'autodeterminació.
De fet, dels quatre advocats que van intervenir, Van den Einde va ser l'únic que va posar aquest dret sobre la taula del tribunal.
El tema es qué sucede cuando en unas elecciones se vota a un partido legal con un programa político legal que explícitamente habla de un referéndum y de la persecución de la independencia y cómo la democracia trata ese hecho. Yo lo que digo es si yo tengo derecho a hablar de autodeterminación. Si tengo derecho a preguntarle a la gente qué opina, o si tengo siempre que inventarme plebiscitarias o trucos porque no le puedo preguntar.
El defensor d'Oriol Junqueras i Raül Romeva espera que la sentència doni resposta a aquesta pregunta. Segur que avui Marina Roig ho centrarà en els drets fonamentals en aquesta primera intervenció que farà l'advocada de la defensa de Jordi Cuixart, que començarà a 9:15. Tot seguit arribaran les conclusions dels advocats de Dolors Bassa, Mariano Vergés, de Meritxell Borràs, la Judit Jané, que va cedir una part del seu temps ahir precisament a Quim Forn perquè es pogués defensar Xavier Melero millor la posició de l'exconseller interior, de Santi Vila, en Pau Molins, suposem, o en Joan Segarra, no sabem quin dels dos intervindrà, i de Carme Forcadell, l'expresident del Parlament, intervendrà Olga Arderiu. I després, el tribunal ha de concedir 15 minuts a cadascun dels encausats perquè puguin fer un al·legat final, que totes les persones, ahir vam estar consultant a tots ells, Meritxell Borràs, Santi Vila, que eren en els passadissos, el Carles Mundó, són els tres que veiem acompanyats dels seus advocats en els passadissos mentre ens esperem per entrar. Meritxell Borràs em va dir que ella parlaria, que creia que tots ho farien. Dolors Bassa, l'advocat de Dolors Bassa, Mariano Vergés, em va dir que ella també. I, per tant, quan acabin tots, que podrien ser 2 hores i mitja després, perquè si parlen cadascun d'ells 15 minuts, serien 3 hores, però n'hi ha alguns que no utilitzaran tot el temps, serà el moment en què Manuel Marchena dirà allò del vis per sentència.